No, fuimos amigos y salimos juntos alguna vez, pero vamos, no.
¿Ah, sí?
Un affair, no.
Ah, no.
No, no, no. A mí me parece una chica fantástica, una luchadora, una mujer que se ha hecho a sí misma y que se ha echado la vida a la espalda. Y a mí ese tipo de gente me cae muy bien.
Que era novio, pero fue un
rollo. No, ojalá.
¿Qué va?
Bueno, es que era un monumento, lo sigue siendo, pero vamos, que sí.
Oye,
vaya charco que me acaba de meter. Sí.
Sí, perquè el Charco no, és que és cada cop que pot li tira la canya a la Belén Esteban.
Això és un exemple a seguir. Això és un exemple a seguir. Una persona mediàtica com de humana, dient aquí la veritat, tirant la canya i dient que era un monumento.
Sí. Bueno, però hi ha hagut alguna... Què sabem d'aquesta...
Li he preguntat a la Belén i m'ha dit que sí que es coneixien de fa anys quan sortien molt de festa.
Ah,
i que es trobaven i que, bueno, que eren...
Ah, li agraden els cantants, eh?
De fer festa.
Sí. I el Sanz.
I ah, i el Jesulín.
I el Jesulín, que cantava.
A veure, perdoni un moment.
Amb l'Alejandro Sanz.
És que torno a insistir. Ja he comès l'error jo.
Corazón.
Però m'escolta?
Corazón tranquilo.
M'està escoltant.
Partío.
Ah, partió.
Però els dos són, els dos esteu a la mateixa sintonia de no escoltar.
Li estic corregint del corazón partió.
I a Joselín, Joselín, posa la cançó.
Joselín.
Què és?
Toda, toda, toda.
Mira, un partió i l'altre todo.
Necesito toda.
Ara, un moment, a veure. ¿Cómo? Estem parlant de Jorge Sanz, no Alejandro Sanz.
A Jorge. No sé qui és Jorge.
Com que ara es canvien el nom, tots aquests artistes.
Ah, Alejandro és un nom artístic.
Ai, per favor.
No sabia que es deia Jorge. És com el Raimon es deia Ramon, ho sabies, no?
El Jorge, l'actor.
I el Raimon Obiols es deia Ramon, també.
O Josep
no,
Maria, Josep,
Josep Maria.
Maria. Jorge Sanz està a punt de fer el ridícul amb tot, ja. Saps quan els actors arriba un moment...
Bueno, va fer una sèrie sobre ell mateix,
sí,
eh?
Sí, però imagina't, ja està pitjor. Li va passar una mica a Camilo Sexto, que un dia ja es va convertir en un esperpento. Doncs
però per què? Però si jo trobo que està bé...
No,
el ridícul tampoc és tan dolent, eh?
No és dolent, però ell ja està ridícul. Vull dir que ja no... Saps? La Marujita Díaz, que va acabar la carrera tallant-se les ungles dels peus a Sálvame.
Com a
final de carrera, no sé si... Sí. No, algú d'aquestes.
I el Crónicas també va fer alguna cosa d'aquestes.
Bueno, con Vigona, aquelles imágenes en el barco que
sí, molt maques,
me mete cava sí. Por el paquete.
Sí, però allò es va fer públic quan era un vídeo privat.
Sí,
una altra cosa és el que diu la Laura Fa, que va anar amb un plató i va anar a tallar-se les ungles
sí,
amb un plató.
Sí, perquè anava amb sandàlies a Sálvame i quan et fas gran, aquelles ungles que...
Sí, es queden, són unes...
Queden així, queden... i que són gruixudes, tirant a groc.
Queden ungles, exacte, d'àliga.
Que ho has de fer, les has de tallar com amb una podadora, no. Quasi, perquè fan que... Pues ella les tenia com així de grogues, inflades, i se les pintava.
Que bonic, sí. Le quedava de meravella.
I li van tallar ja un dia en directe.
I suposo que alguna ungla encara queda quedat al plató, sí. Que està en arròs ara, no?
Sí, l'ha rampinyat en arròs aquell plató i ja no, crec que ja no queda absolutament res.
El ridícul, insisteixo, quan hi trobes el ple, el ridícul, a fer el ridícul...
Bueno, escolteu, avui repassant les revistes, a veure, el nom que surt més destacat és el de Genoveva,
sí.
Que recordem qui és? És
però la que va tenir... Bueno, la ex-dona de Cayetano Martínez de Irujo.
Això.
Que, a més li van fer les fotografies amb Frederic de Dinamarca, te'n recordes?
Sí.
Que va ser el punt determinat perquè el convertissin en rei. Genoveva ha reaparegut, ha denunciat... Escolta,
totes les revistes, excepte Lola, que surten el rei i la Letícia que anant cap a un...
Junts?
Cap a un funeral.
Però sí, dona una informació molt bona, Ola, que diu que Frederic ha tornat a Espanya 3 vegades després de les fotografies en Genoveva.
Fixa't.
El Frederic, que també és com Camila, que l'acaben de fer rei i feia 2 mesos i mig que no sabíem res d'ell, eh? Vull dir, l'han fet rei, no ha fotut res.
Bueno, perquè sa mare segurament encara està manant,
encara mana,
no?
Però l'última vegada que va venir a Espanya va fa 3 setmanes. És a dir, ve a Espanya alguna cosa, no sabem a què. Genoveva ha denunciat a la revista Lectures per les fotografies, però no l'ha denunciat ni per dret a l'honor.
És que, perdona, si tu
no
compares...
Si
no, però si tu compares la revista... O sigui, a veure si no és per denunciar. Tu veus la revista Semana, està bé ella o no?
Sí,
surt bé o no?
Sí.
Veus la revista Hola, el quadrat aquest aquí a dalt, surt bé o no? Clar, la revista Lectures la posen amb una mascareta i amb un...
Però és la foto bona.
Però és la foto que està horrorosa.
No, no, no.
Gorra de mascareta, casa. Gorra i a sobre amb una mena de... Què seria això? Un no sé... Un
com piel de borrego, no?
Exacte.
Bueno, una bombera així rara, no?
Bueno, com de borreguillo, que sí, dius que has anat a... No sé, és borreguillo del Decathlon, que dius... Doncs sí,
pues és la foto bona, s'ha pagat bastant per aquesta fotografia. Pues
i amb una bossa, vine, amb una bossa a la mà que ha anat a la farmàcia a comprar medicaments.
Clar, però és l'única foto.
Depriment, aquesta foto.
És l'única foto que no és d'arxiu, sí, i on ella se la veu... Se la veu
mira,
actual.
Mira, i per dins, horrorós encara, mira.
D'on és el súper?
Què t'he dit? No he vist la foto, perdona. Només amb la foto de portada i de la farmàcia. He obert...
La farmàcia.
Pam, farmàcia.
Sí, sí.
Clar. I amb un gos, bueno...
Bueno, perquè està...
I perdona, i la foto de darrere, diu, li queda molt malament a aquests texans, eh? El ara cul
porta...
el fa lleig.
Perquè ara es
clar,
porta...
ella, que sempre surt...
Guapa.
Esplendorosa. Aquestes fotos estan fetes a traïció. A traïció.
Es porten molt els pantalons que se t'empotren al cul, veu, eh? Al gimnàs també la gent va així.
Però van amb pantaló empotrat al cul i el cul no fa goig. No.
És una fleuma, aquesta. Ha denunciat a la revista Lectures.
Bueno, jo també hauria denunciat perquè se'm vegi el cul galletero.
Però què vols dir que t'empotra el cul? No sé.
Mira,
què.
Sí, mira. Que se't posa cul... cap a dins.
Sí. Oh,
per favor.
Se li posa cap a dins, però clar, la xitxa no...
No té sortida,
es porta molt així. Sí. No vas al gimnàs.
Sí. Ah, clar, ja.
Totes les noies, no ho veus, tens que tenen raó, tota...
Jo també m'ho he posat i...
Et queda bé, no?
També he denunciat a la revista Lectures.
Tens bon cul o no?
Bueno, que no... Bueno,
és que no m'he fixat. Ara
quan el que et ven els pantalons et diu que es porta molt, és que queda molt malament.
Sí?
Perquè és la manera que te'l quedis. No, es porta molt.
Bueno, doncs ha d'anunciar... És l'únic, clar, les fotos... Mira, no surt bé, les fotografies.
Però són bones, són de paparazzi, sí, i a més bones, a més...
Bones, però clar,
ella ja que ha començat a treballar al desafí...
I com és que va amb la mascareta pel carrer?
Perquè no la reconeguin, perquè no li facin fotografies, perquè... segurament voldrà cobrar per ensenyar la seva cara després de tot el
però
rotllo.
Però si ja l'han reconegut.
Ja, però no se la veu prou bé. Ha denunciat a Lectures no per dret a l'honor, ni intimitat, ni res, sinó per drets d'imatge. Vol cobrar una com una part del que ha generat la seva imatge a les revistes. Veurem, perquè això és bastant nou, no sé com acabarà. I ja està el desafió participant, que veu que és bastant bluff.
Qui?
Ella. És tan sosa com es veu, clar, no hi ha massa més.
Però en canvi el rei ve a buscar-la.
Sí, bueno, no sé si ve a buscar-la, però sí que ha vingut aquí tres vegades.
El rei de Dinamarca, vull dir,
De moment, ella, qui l'està ajudant és Cayetano Martínez de Irujo, qui l'ha tingut a casa amagada és Cayetano, tot i que Cayetano té una...
Sota la revista sempre surt la mateixa gent, no?
Sí, esclar,
bueno, com al futbol.
És la gràcia.
Què vols? Pues Messi, l'altre, tampoc...
És que estic veient els mateixos, Enrique Ponce, dius una altra vegada Enrique Ponce.
Però és que si funciona, sempre eh? Jo no sé si obres al Mundo Deportivo si hi ha massa varietat.
Sí, també són... Bueno, fins que no hi ha canvi de jugadors, sí, si
bueno,
també tens
raó. Bueno, i si obres al País entre Puigdemont, Ábalos... Saps? Vull dir que no... Que aquesta apreciació a la premsa del cor...
Va, sí.
Bueno, ho deixarem aquí. Bueno, divendres faves tendres.
Sí, divendres.
Calla, espera't, que hem de parlar de...
Digue-li.
Hem de parlar de...
De què?
Digue-li.
De la Festa Major del Motor, que arriba al circuit
Superbikes,
de Barcelona.
De Superbikes, sí.
Vale. Doncs mira, 22, 23 i 24
això,
de març.
Això, veus, si sabia que hi havia una activitat, però no recordava ara exactament quina era.
Una cita amb els Superbikes Barcelona Motor Fest.
Això.
Són les curses del Mundial de Superbikes i moltes més coses, com fanzone, experiències gastronòmiques, animacions infantils... pots portar
a la verca. A la verca.
Ah, exacte. I concerts de búhos i els catarres al mateix circuit.
Oh! M'encanten els dos.
Noia, filla.
De veritat.
22, 23 i 24 de març. Està tot inclòs amb una entrada, o sigui que amb una entrada
que
teniu totes aquestes possibilitats. No us perdeu, sí, la gran festa del motor, entrades a la venda a motorfestbcn.com.
Saludem Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Anem amb el que comentàvem a les als vols de les, crec que era les 4, aquest intent d'atemptat, de bombardeig que ha provocat a Rússia per intentar assassinar Volodymyr Zelensky i el primer ministre grec.
Sí, ha estat un bombardeig que ha caigut a menys de 200 metres de la filera de vehicles on anaven el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i el líder grec, Kyriakos Mitsotakis, que estava de visita a la ciutat d'Odessa. Zelensky i Mitsotakis s'han reunit igualment poc després i cap membre de la delegació grega ha quedat ferit. Durant la trobada, Rússia ha tornat a bombardejar Odessa, que fa mesos que es troba sota el setge rus. Durant l'atac sí que hi ha hagut prop víctimes mortals de la ciutat. Per cert que Rússia ha actualitzat la llista de persones que considera terroristes i ha inclòs l'excampió del món d'escacs Garry Kasparov, que es va exiliar del país. Kasparov, que viu als Estats Units des de fa 10 anys, és un ferm opositor al règim de Vladimir Putin. Mentrestant, als Estats Units, Nikki Haley abandona formalment les primàries del Partit Republicà i converteix de facto Donald Trump en el candidat que s'enfrontarà Joe Biden a les eleccions presidencials del novembre. Tot i això, Haley, que avui, durant el superdimarts dels Estats Units, només ha guanyat a Vermont, no ha donat el seu suport explícit a Trump.
The time has now come to suspend.
Ha arribat el moment de suspendre la meva campanya. Vaig dir que volia escoltar la veu dels americans. Ho he fet i no me n'empenedeixo. I tot i que ja no seré candidata, no deixaré de fer servir la meva veu per defensar les causes en les que crec.
En el superdimarts, Trump ha arrasat en 15 dels 16 estats on es votava. I encara relacionat amb l'àmbit internacional, la presidenta madrilenya carrega contra la inclusió del dret a l'avortament per part de França a la Constitució. En una conferència del Partit Popular Europeu a Bucarest, Isabel Díaz Ayuso ho ha considerat una aberració i un atac contra la vida.
I se tenga o no se tenga fe, tenemos una raíz judeocristiana, tenemos unas raíces de Grecia, de Roma, del derecho, que no podemos olvidar. Por eso no considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance, porque creo que nuestra defensa es la de la vida, y más en una región, la europea, en su conjunto, que se está envejeciendo.
Ayuso ho ha dit després que França es convertís en el primer país del món que ha inclòs el dret a l'avortament a la Constitució. En aquell país, a diferència de l'estat espanyol, gairebé tots els partits, incloent-hi els de dreta i extrema dreta, hi donen suport. I 17 detinguts, 9 d'ells a Catalunya, en un operatiu internacional contra el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues. Els Mossos han fet 5 entrades a Sant Cugat del Vallès i Valls. L'operació s'ha dut a terme des de primera hora del matí en diferents ciutats d'Espanya i Portugal. A més d'aquestes catalanes, Almeria i Madrid, per exemple. Hi han participat 150 agents dels Mossos d'Esquadra. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Us hem explicat a RAC1, el Barça veu la inscripció d'Íñigo Martínez com un problema i això l'acosta a la rampa de sortida en el mercat d'estiu. A més, Mundo Deportivo avança que la lesió de Pedri és més lleu del que semblava i en un punt diferent al de l'últim cop. És per això que podrà reaparèixer abans del que es preveia. Podria arribar, de fet, al clàssic del 21 d'abril. D'altra banda, Madrid i Manchester City ho tenen tot de cara per classificar-se avui pels quarts de final de la Champions. Els blancs rebran el Leipzig amb avantatge de l'1-0 de l'anada i el Manchester City al Copenhagen després de la victòria per 1-3 del primer partit. Els partits començaran a les 9 i els podreu seguir des de mitja hora abans a RAC1. A banda de la Champions, avui també tenim un partit de l'Europa League, el primer de l'anada dels vuitens de final que jugaran sobretot demà. Serà l'Sporting de Portugal-Benfica a 6:45. També avui comencen les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol. Avui a les 7, Atlètic de Madrid, Reial Societat, i demà Atlètic Club de Bilbao, Barça, un partit per al qual les blaugrana recuperen dues lesionades de llarga durada, Alexia Putellas i Fridolina Rolfo, que aquest matí han rebut l'alta mèdica. I fora del futbol, en ciclisme, el valencià Juan Ayuso continua líder de la Tirrea Adriàtica després de la tercera etapa, que ha guanyat l'alemany Phil Bauhaus a l'esprint.
I pel que fa al temps, la tarda no ens portarà canvis i es mantindrà el domini del sol, però les nuvolades que creixen al nord del país podran deixar escapar algun ruixat o gotellada puntual, més probable entre la Garrotxa i el Ripollès. L'ambient continuarà fresc, amb molts termòmetres entre els 12 i els 16 graus fins que es faci fosc, i demà augmentaran els núvols en espera de les pluges que arribaran a partir del vespre i que escombraran tot el país durant la nit.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Estem a 24 hores que es torni a votar la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés. Pedro Sánchez ha acceptat, segons ha transcendit, modificar la llei per donar més garanties a Junts. El president espanyol ho ha dit en una conversa informal amb els periodistes que estan cobrint la seva visita al Brasil. Per cert, que tenim a Pedro Sánchez ara mateix en directe a Brasília parlant d'aquesta visita oficial i estem al cas de si fa algun comentari al respecte. El president espanyol no ha explicat com canviarà el text, però sí que ha dit que s'inclouran totes les causes judicials relacionades amb el procés i que la llei passarà als filtres del Constitucional i de la Justícia Europea. També ho ha afirmat la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz en una entrevista a Radio Nacional d'Espanya.
La norma que vamos a aprobar es constitucional, quiero dar tranquilidad, y las modificaciones que se incorporan están dentro del cumplimiento de la directiva que regula esta materia y también dentro de la legalidad en nuestro país. Y por tanto, lo que ya saben ustedes, es una ley de afectación general que tiene que respetar, por supuesto, los delitos de terrorismo, la afectación de la igualdad.
A tot això, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, diu que l'acord és imminent.
Estamos en la recta final. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación y, por supuesto, que se ajuste escrupulosamente a los mejores estándares europeos e internacionales como los de la Comisión de Venecia. En cuanto el acuerdo sea total y sea completo, lo comunicaremos y informaremos a todos los medios de comunicación.
Saludem, doncs, el periodista i escriptor Ernesto Ekeizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Demà es votarà aquest nou dictamen de la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés. La pregunta, Ernesto, és què ha canviat perquè ara Junts pugui votar a favor de la llei de l'amnistia?
Bueno, no lo sabemos. Sabemos que han cambiado el texto de la proposición de ley. Sabemos que el tema básico giraba en torno a cómo estaba redactado el punto del terrorismo, pero ignoramos el contenido del acuerdo, porque el presidente ha dicho que eso va adelante, las fuentes que uno consulta en el Partido Socialista y en Junts, también moderadamente discretos, con moderación y discreción, dicen que sí, que eso ya está más o menos zanjado y que, bueno, pues eso irá a comisión de justicia. Estamos en los plazos, los minutos finales, y irá a comisión de justicia y, bueno, pues a partir del dictamen de la comisión de justicia se volverá a convocar un pleno y se votará. Y yo pienso que esta vez, con el acuerdo del PSOE y de Junts, la proposición de la ley de amnistía pues saldrá hacia el Senado, donde dormirá el sueño de los justos durante varios meses. Tenemos la campaña de las elecciones europeas después de las vascas, por lo tanto tenemos una utilización del tema de la proposición de la ley de amnistía con la caja de resonancia del Senado, ¿no? Y la mezcla de todo eso en un totum revolutum, coldo, amnistía, coldo, Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Europa, en fin, se ha creado una dinámica aquí que es un globo del cual veremos a ver cómo se sale.
Que això, en parlàvem la setmana passada amb vostè. Això, per tot això, Esteban González Pons ja ha alertat que si s'aprova la llei d'amnistia es trenca las negociaciones de la renovación del poder judicial.
Claro, es el mismo argumento que utilizaron cuando se modificó el año pasado el delito de sedición, que habían prácticamente quedado a firmar el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, y sobre la base de la modificación del delito de sedición dijeron que no, que ellos no podían, digamos, en el contexto de esa modificación, de esa gran concesión a los independentistas, no podían renovar el Consejo. Hay que decir que aquí la línea la marca Abascal, es decir, el presidente de Vox, porque él inmediatamente después del último debate sobre la proposición de ley de amnistía que se tumbó, advirtió al Partido Popular que no podía, en esas condiciones planteadas, negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista y con el gobierno, por la sencilla razón de que estaban denunciando prácticamente un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo vas a negociar con aquellos que son los golpistas? Y en este momento, pues, el punto de vista de Abascal se ha impuesto. El señor Esteban González Pons, pues, ha dicho, sí, señor Abascal, tiene usted razón, no vamos a negociar. Y ahora el pretexto, antes fue la sedición, ahora es la amnistía, y lo fundamental es que el Consejo General del Poder Judicial no se renueve hasta que gane el PP. Cuando gane el PP, cuando tome el poder, pues entonces harán la renovación. Esa es la lectura.
Ernesto, l'aprovació de l'amnistia, ens preguntàvem aquest matí, com pot afectar a la causa penal oberta pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg? Per un delicte de terrorisme, per la seva implicació, recordem-ho, al tsunami.
No afecta en nada, porque la decisión del Tribunal Supremo es una decisión donde admite una exposición razonada y abre una causa. Ahora hay una magistrada que estará a cargo de la investigación de esa causa, y esa magistrada pues citará a declarar a Puigdemont, le ofrecerá que venga voluntariamente, Puigdemont no vendrá, ofrecerá a Ruben Wagensberg, que está en Ginebra, a venir a declarar, señor Ruben Wagensberg no vendrá, entonces pedirán un suplicatorio al Parlamento Europeo, emitirán euroórdenes. Todo lo que ya conocemos del magistrado Pablo Llarena se volverá a repetir una vez más con Puigdemont y Wagensberg. Ahora, yo me llamo la atención sobre un punto, que no he visto que la prensa fuera muy avispada en esto, por así decir. El presunto delito de tsunami... Sí. Es el delito, el centro del delito es el aeropuerto del Prat, las concentraciones que hubo para cortar carreteras y la presunta, digamos, desorganización que provocó en los vuelos en aquellas circunstancias, además de la muerte accidental del ciudadano francés que tuvo un infarto. Bien, en el año 18, Puigdemont fue detenido al cruzar Dinamarca y entrar en Alemania. Y las autoridades españolas reclamaron, exigieron su entrega por un delito de rebelión o sedición, un delito de malversación y falsedades. Bien, entonces el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, digamos que está en la zona allí del cruce entre Dinamarca y Alemania, la parte de Jutlandia, la parte de Jutlandia es la parte de Dinamarca, es la parte fronteriza, contigua, hizo una larga negociación donde finalmente ofreció entregar a Puigdemont por el delito de malversación, después que se le mandaron muchos documentos y tal. Pero lo fundamental es que ellos rechazaron el delito de rebelión porque hicieron un paralelismo entre los delitos que invocaba el juez Llarena y las manifestaciones que tuvieron lugar en el año 1984 contra la inauguración de una nueva pista en el aeropuerto de Frankfurt. Fueron unas movilizaciones muy, muy violentas, muy violentas, fueron portadas en todos los periódicos del mundo, y hubo un enfrentamiento con la policía colosal, vamos, una especie de primero de octubre, para decirlo así, con paralelismo, con fotografías y televisiones y tal. Y entonces ellos explicaron que todos los que le contaban del primero de octubre y de la petición de extradición que les hacía llegar Llarena, les recordaba judicialmente el incidente que había tenido lugar con las movilizaciones del aeropuerto de Frankfurt. Es muy interesante este paralelismo, porque aquí estamos hablando del aeropuerto del Prat. Entonces yo... humildemente digo, les digo a los señores Llarena, que ahora está a cargo del procedimiento, en el sentido de que es el presidente de la sala de admisión. Él es el que ha impulsado la admisión de la querella, de la reposición razonada del juez García Castellón para imputar a Puigdemont y a Wagensberg y a Marta Rubira. Y les digo, pero oiga, vamos a ver, ustedes están tropezando con la misma piedra otra vez. Supongamos que Carles Puigdemont, en lugar de estar en Waterloo, está en Berlín o está en Schleswig-Holstein. Y entonces se le detiene. Entonces ustedes piden la extradición por lo que ha pasado en el Plat. Pues ya saben lo que les contestarían. ¿Qué les contestarían? Que no. Nein, en alemán. Nein. Entonces, ¿por qué? Porque los acontecimientos del Prat, si uno los compara con los acontecimientos del aeropuerto de Frankfurt, pues, hombre, la verdad es que aquello fue una batalla campal. Aquello fue una insurrección, en términos, lo que diría nuestro ínclito Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil, ¿no? Aquello ya no sería una insurrección, aquello fue una revolución. El nivel de enfrentamiento entre policías y manifestantes fue colosal. Entonces, le dirían a Martina, mire, usted ya, es que ya le dijimos, usted no sabe, viene ahora con lo del Prat, ¿eh? Estoy haciendo una construcción imaginaria, digo, sí, para sí, que sí, alguien sí. que haya llegado. Usted nos habla ahora del Prat, y nosotros le decimos que en el año 1984, ya les explicamos cuando nos pidieron la extradición en el año 18 de Puigdemont, cuando le teníamos detenido aquí, les dijimos que no, y les dimos ese ejemplo y les comentamos cómo fue aquello, que fue de una gran violencia, pero no es la gran violencia que supone una crisis constitucional. Y entonces ahí les dijimos, es posible que se hayan cometido delitos durante esas manifestaciones, pero esos delitos no son de los que las convocaron.
Permeten que tenim a Pedro Sánchez en directe i ara està parlant de l'amnistia. Disculpe.
Se ha servido para la reconciliación. Y eso es lo que busca el gobierno de España, la reconciliación en primer lugar entre los catalanes, unos y otros, que se vieron enfrentados en ese aciago año 2017 como consecuencia de esa crisis territorial, y seguidamente de la sociedad catalana con el conjunto de sus hermanos y hermanas que viven en otros territorios de España. Ese es el objetivo. Y dijimos además que ese proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo en las Cortes Generales iba a ser constitucional, entró alineado con el derecho europeo y tenga la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales.
Doncs aquesta és la resposta de Pedro Sánchez des de Brasília, on està en viatge oficial.
Bueno, nada nuevo bajo el sol.
Bueno, ya, pero bueno, habíamos de escuchar el que, porque algún que encara no había...
No, pero digo, lo ha dicho hace unas horas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, era interesante escucharlo, a ver que si había alguna...
Sí, 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 pero digo que no nos ha dado ninguna pista sobre el cambio.
Sobre el canvi de... És cert, sobre el canvi de text no ha afegit res més. Bueno, si la gente...
Bueno, sea cual sea el cambio de texto, la guillotina caerá sobre Pedro Sánchez, ¿no? Quiero decir, si ya han anunciado que ya se suspenden las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial a raíz de esto, y no lo han visto todavía, por lo tanto no tiene nada que ver. La posición que tienen es una posición, digamos, de punto de partida, y bueno, pues ya nos contarán luego cómo Pedro Sánchez ha vendido a su madre para seguir en el gobierno.
Més coses. Parlant de tots aquests entrebancs que té Pedro Sánchez per tirar...
Bueno, pero lo s'entendió, ¿no? Prat y Frankfurt. Me parece que es importante.
Sí, sí, ha quedat claríssim. No, anava a dir-li que parlant d'entrebancs i de pedres en el camí, el cas Koldo és un altre entrebanc. Recordem que Òscar Puente, doncs, ministre de Transports, va demanar un informe al germà de Koldo García, Joseba García, empleat a l'empresa pública Enfesa, i que aquest informe és categòric i que no i que el va portar que no hi havia causa d'acomiadament. Recordem que en tot aquest cas el Consell Rector de Ports de l'Estat va aprovar el cessament del secretari general de Ports, Álvaro Sánchez Manzanares, que és qui va tramitar el contracte més important de la trama Koldo. I el ministre de Transport, com dèiem, i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ho va justificar amb aquestes paraules.
He leído que sí se le ha cesado porque ha participado en la contratación. No, se le ha cesado muy concretamente, porque en esa respuesta a la oficina antifraude no se es honesto con la con los hechos que han sucedido, y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso hemos procedido al cese, pero no prejuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación que le haga responsable o culpable de nada.
Declaracions d'avui del ministre. Amb aquest cessament del secretari general de Ports, es tapa alguna cosa o això és, sí, és posar portes al camp?
Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por demostrar de que no es como en los casos de corrupción del PP, y que efectivamente tiene una posición muy clara de cuando no está muy claro, como puede ser este el caso de este funcionario, sí. Cuando no está muy claro, dado que no informó de todos los detalles, aunque él no tenga ninguna participación en el presunto delito, ni haya tenido un papel relevantísimo en la contratación, pues ese señor la paga, y es un poco lo que me parece quiere hacer Óscar Puente, que además aquí en este momento yo veo el papel de Óscar Puente como un papel muy importante, porque está sacando la cara, está yendo a los medios y está, digamos, de alguna manera perfilándose como un personaje muy muy importante del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
Li volia preguntar també per les explicacions que va donar del cas Coldo la presidenta del Congrés, expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol. Què li van semblar les seves explicacions? I li pregunto també si hauria de dimitir tal i com demana el Partit Popular.
No creo que tenga que dimitir, francamente. No creo que Francina Armengol tenga que dimitir. Lo que creo que hay que hacer es aclarar todo lo que pasó allí. Es decir, esto de la dimisión inmediatamente, automática, como pide el Partido Popular, ni el Partido Popular en su época, que tenía muchas razones para hacer, en ciertos casos, pues lo hizo, ¿no? Es decir, no veo por qué lo que no hicieron ellos lo tiene que hacer ahora, en este caso, la presidenta del Congreso. Yo pienso que, evidentemente, el caso de las mascarillas es un caso muy serio, un caso muy grave, por las circunstancias en que se produjo, en unos momentos tremendos, de gran ansiedad y de necesidad en la sanidad española. Yo he sido víctima de ellos. Por eso, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid pues dice, no, si igual se iban a morir y todo esto, pues yo pienso en mí, ¿no? Es decir, pienso en lo que me pasó a mí.
Mira, ara que parla d'això, sí, li anava a preguntar, perquè vostè s'ha fet ressò a les xarxes socials que l'Audiència Nacional podria jutjar la gestió d'Isabel Díaz Ayuso a les residències.
Sí, en el plano civil, ya, no ya, en el plano penal. Sí, sí. En el plano civil, pero es muy importante. Y entonces, claro, yo creo que en aquellos momentos de gran necesidad, pues evidentemente lo que vemos es que ha habido fraude, y eso hay que investigarlo. Si la presidenta de Baleares fue negligente, pues eso se saldrá de la investigación, pero no nos precipitemos. Yo creo que el PP tiene mucha prisa, da igual. Es decir, se llame Coldo, se llame Begoña Gómez, ahora están acusando a Begoña Gómez y quieren incluso llegarla a comparecer al Congreso. Lo que le quiero decir es que el PP está tratando por todos los medios de que todas las instituciones de este país queden manchadas.
Sí, sí.
El caso Coldo sirve, es lo que se llama, se ha producido una coldonización. Porque a partir del caso Coldo, algunos medios están trayendo el tema de Begoña Gómez, que ella, ¿por qué? Porque un señor del caso Coldo, el que estuvo en los contratos, el señor Aldama, pues tenía relaciones con el Europa. Y como tenía relaciones con el Europa, y el Europa fue salvada con dinero público, hubo inyección de fondos públicos, resulta que la esposa del presidente tuvo una reunión con el presidente de Europa, y entonces, en la medida que tenía una reunión con el presidente de Europa, tiene que dar explicaciones. Es como aquello de que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Sí, sí, se aprofita todo. Sí, sí, es.
Y entonces mezcla todo. Entonces, pero la idea, yo creo, y esto es lo importante, que puede interesar a nuestros oyentes, es que la idea es que no hay ninguna institución libre de culpa. La presidencia del gobierno está ejercida por un ocupa. Eso antes incluso de las elecciones de julio pasado. En el Consejo de Estado destituyeron por nombramiento a la que fue la presidenta, la sección cuarta de la sección tercera de los contenciosos administrativos del Tribunal Supremo. El Consejo General está bloqueado, está prácticamente bloqueado, inexistente, y lo único que hace es al servicio del PP. El Tribunal Supremo está directamente convertido en una barricada contra el gobierno. Ya desde los indultos, ya disparó. Ahora resulta que la primera dama también está involucrada. Y resulta que además el caso Koldo, según el PP, Pedro Sánchez lo sabía. ¿Por qué? Porque en su momento, en el año 21, pues le cesó como ministro y como secretario de organización. Lo que pasa es que luego le repescó. Quiero decir que si efectivamente la mayor es correcta, no se entiende bien porque después le repescara. Me refiero a las elecciones de julio pasado. Entonces, todas las instituciones de este país están manchadas. Esta es una situación muy parecida a la que ocurrió en el año 95-96.
Sí, sí, en varen parlar la setmana passada.
Sí, no, y además se lo he hecho llegar al presidente de gobierno, en unas circunstancias que no voy a comentar. 95-96, todas las instituciones estaban manchadas. Y Felipe González adelantó las elecciones en el año 96 y perdió por 240.000 votos. Toda esta ofensiva, y este es el paralelismo, tuvo lugar porque el Partido Popular creyó haber ganado las elecciones del 93, incluso dos de sus dirigentes, Alberto Ruiz Gallardón y el dirigente andaluz, salieron a la tele diciendo que
Javier Arenas.
Javier Arenas, que había un pucherazo. Uh-huh. Después se tuvieron que comer las palabras. Pero a partir del año 93 se inició esta ofensiva, donde estaba metido todo el tema del GAL, donde, bueno, no había tema, estaba el chantaje de Mario Conde, que había visitado la Moncloa, ¿se acuerda?
Y
exigía que el gobierno le presionara a Botín para que devolviera 10.000 millones que le había costado su participación en Banesto, con la intervención. Estaba el caso Perote, estaban las escuchas telefónicas por las cuales tuvo que pagar Narcís Serra, que era vicepresidente del gobierno. Toda esa situación es la situación que se está reproduciendo ahora. No tiene especialmente ninguna novedad en el ciclo político. Y todo esto también, y todo lo que le estoy contando es objeto de un artículo mío en elaboración, tiene que ver con el 11M. Son ciclos de la vida política española. El 11M no es solamente el atentado, sino todo lo que viene después del atentado. Porque Zapatero ya ganaba en las encuestas, en algunas de las encuestas, antes del 11M. El 11M provocó un vuelco, porque fue asociado por la población española con las mentiras de Aznar, primero con la mentira y después también con la guerra de Irak, uh-huh, donde las manifestaciones en España fueron una de las manifestaciones más importantes de todo el mundo. Y él apareció indudablemente como un aliado importante de Bush, y además haciendo gala de ello, y fardando de ello, y hablando en mexicano, si fuera posible, como hizo en Crawford unos días antes de la invasión de Irak con Bush. Entonces, toda esa situación devino en que a partir del triunfo de Zapatero viene otra etapa conspirativa, que es la de la conspiranoia. Y que fue ETA, y que fue ETA, y que fue ETA. Y todo el bombardeo de la investigación. Y estamos en una etapa como esta. Ahora tenemos el componente de la amnistía, tenemos a Koldo, tenemos a la mujer del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez.
Sí, y la amnistía. Tenemos todo.
Tenemos la amnistía, tenemos...
bueno, y el que vendrá.
Y lo que vendrá, es decir, el Consejo General del Poder Judicial abierto, ahora ya mismo ha dicho, como comentábamos González Pons, que no van a renegociar, y tal. Y intentaron meter a las instituciones europeas, intentaron meter a Reinders, la verdad es que la cosa esa no va a ninguna parte, porque es el propio PP el que ahora desanda el camino, y metieron a la Comisión de Venecia, porque la petición a la Comisión de Venecia del dictamen de la semana pasada, que no les gustó nada, resulta que la hizo alguien del PP, es una representante del Partido Popular. Entonces, todo este armazón es un armazón del naufragio virtual del gobierno.
Ernesto,
yo creo que...
No, anava a dir-li que canviem de tema perquè si no, no ens donarà temps. Sí. Parlem del Banc Popular, perquè avui vostè ens vol parlar d'aquest banc. Recordem que aquest dilluns l'Audiència Nacional va proposar jutjar l'expresident de l'entitat Ángel Ron i 12 exdirectius més perquè consideren que els comptes del 2016 i el 2015 no quadraven amb balanços ni el patrimoni del banc. Però les irregularitats venien de més lluny. Els pèrits del Banc d'Espanya alerten que els comptes del Banc Popular no complien ja amb la normativa des del 2011. I vostè ja va abordar les irregularitats d'aquest banc l'any 2008 al llibre negre, on va parlar de la crisi de Bankia i les caixes. I ja va alertar molt especialment sobre la coordinadora executiva dels inspectors del Popular, l'actual subgovernadora del Banc d'Espanya, Margarita Delgado. Quina responsabilitat, Ernesto, va tenir Margarita Delgado en la crisi del Banc Popular?
Bueno, yo creo que este es un tema muy, pero muy importante, porque es volver a coger la crisis bancaria a través de uno de sus flecos muy importantes, que es el Banco Popular, que de todos los bancos españoles, digamos, todos los bancos españoles han salido más o menos indemnes de la crisis. Incluso algunos más fuertes, como la Caixa, por ejemplo, que luego se fusionó con Bankia y dio lugar al CaixaBank. Y entonces lo que tenemos aquí es que el único grande, o en este caso era un banco mediano, pero mediano grande, que es el Banco Popular, ese banco también cayó al final. Es lo que de alguna manera no hace viable decir que aquello que dice mucha gente. No, pero eso no fueron los bancos, eso fueron las cajas. Bueno, fueron las cajas, efectivamente, pero el Banco Popular cayó y se lo llevó como un regalo el Banco de Santander.
Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que pasó en el año 2011-2012? Que el Banco Popular tuvo que hacer varias ampliaciones de capital, una en el 12 y otra en el 16, y los peritos del Banco de España han declarado hace un par de semanas que las ampliaciones de capital, si bien la del 2016 para ellos no presentaba problemas, a partir del 2011, y tengo el acta que se aprobó en su día en el Banco de España en el año 12, donde está el documento, donde está la firma de Margarita Delgado, que entonces era coordinadora ejecutiva, y era la responsable prácticamente de el Banco Popular, un banco muy importante, y de Francisco Monzón, que era el director de departamento. Y ellos aprueban, dan el visto bueno del Banco de España a la ampliación de capital. Esa ampliación de capital fuera para tapar pérdidas. No fue para hacer proyectos nuevos, como se suele hacer con una ampliación de capital. Tú te refuerzas porque tienes un importante desafío delante. Aquí el único desafío era tapar las pérdidas, es decir, engañarlos a todos. Entonces, esa ampliación de capital le dio luz verde Margarita Delgado. Luego Margarita Delgado, por una serie de gestiones, persuadí, el gobierno de Pedro Sánchez llegó en junio del 18 y en septiembre del 2018, tres meses después, hubo que elegir al subgobernador del Banco de España. Y entonces el gobierno de Pedro Sánchez aceptó la propuesta de, creo que Nadia Calviño, de nombrar a Margarita Delgado con esta mochila pendiente detrás suyo. Yo alerté a través de mi libro en un capítulo donde decía que Margarita Delgado estaba al frente de un barco que iba a naufragar, que era el Banco Popular. Entonces, luego también di con una cinta, un audio, que lo he vuelto a escuchar esta mañana y me he impresionado yo mismo. Yo no sé si a usted le pasa, Tony, cuando usted vuelve a escuchar algunas cosas y dice, pero hombre, ¿de verdad esto era así? A mí me pasó esta mañana, incluso se lo mandé a la directora del País, con la cual tuve ese diálogo hoy, y ella me contestó muy risueñamente, con cierta ironía, me dijo, sí, algunas cosas hemos hecho bien. Jo no sé si podem escoltar
això. Sí, és un àudio enregistrat que vostè va obtenir en exclusiva. No se sent gaire bé, tot i que la frase més important s'escolta perfectament. La podem escoltar. Margarita Delgado, 2018.
Veo algunas cosas que pueden ser interpretadas como defensa de las entidades españolas. Y yo, pues me tengo que partir la cara en el Supervisor Unit. Y ya veré y decidiré por cuáles me parto la cara. Pero por muchas no me voy a partir la cara. Y señores, se acabó el defender a la banca española. Ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos.
Doncs, ja ho hem sentit.
La pregunta la hace un inspector. Y la pregunta es, ¿tenemos que ser realmente independientes? ¿Tenemos que contemporizar? Ese es el sentido de la pregunta, la hace Joaquín, lo hace Casaus, que fue el inspector de Bankia más importante y un gran protagonista de la en el juicio. Y entonces, él le dice, o tenemos que defender a los bancos. Y entonces ella dice, se acabó defender a la banca española.
Ah, exacto, sí, sí.
Lo dice prácticamente unos semanas después de asumir el cargo de su gobernadora, en septiembre del 2018. Y entonces, ahora no hace falta ser muy listo, ni tener un gran conocimiento, ni tener una carrera de económicas o una carrera de finanzas. ¿Qué quiere decir en el año 2012 defender al sistema financiero, defender a los bancos? Aprobarla por parte del Banco de España la ampliación de capital del 2011 del Banco Popular. Es decir, ayudar al Banco Popular a superar, entre comillas, sus dificultades, tapando pérdidas. En fin, esto es un tema muy importante. Sobre todo, además, es importante porque en este momento vamos a renovar, dentro de pocas semanas, al puesto de gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos, y a la gobernadora, que es Margarita Delgado. Y entonces, mi pregunta es, ¿va a hacer otra vez el PSOE lo que hizo en septiembre del 2018, cuando apenas llegado elevó a categoría de subgobernadora a alguien que tenía sobre sus espaldas una responsabilidad potencial por haber autorizado una ampliación de capital que fue tremendamente, contraria a los intereses de sus accionistas? Pusieron más dinero y después la crisis se hizo mayor, se infló y luego pagaron y ahora están pleiteando. Entonces ahora hay un procedimiento en la Audiencia Nacional, un procedimiento penal, han decidido, como usted decía, imputar directamente a uno de sus directivos y las acusaciones están pidiendo la comparecencia de Margarita Delgado y de otro funcionario del Banco de España en ese procedimiento. Entonces, yo no sé si el Partido Socialista, en esta coldonización, donde Coldo está por todos lados, si es como el Guadiana, y si va a tener, en fin, dedicarse a estudiar este problema seriamente y a decir, vamos a ver, vamos a nombrar a Margarita Delgado gobernadora en lugar del señor Hernández Coscu, su mandato vence. Los dos mandatos vencen, pero ella podría, de alguna manera, pues sustituirle. Este es el gran tema. Y entonces esto ha estallado justo ahora. ¿Por qué? Porque hace dos semanas los peritos declararon y cuando uno los peritos hacen un informe, luego tienen que declarar ante el juez. Y entonces han declarado tanto sobre el 2011 como sobre el 2016. Y la madre del cordero, Tony, está en el 2006, en los 2.500 kilos que ampliaron el capital para tapar pérdidas y para seguir haciendo la bicicleta.
Ernesto, avui vull... no tenim més temps, ho deixem aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Una forta abraçada.
Bé, gràcies.
Gràcies, adéu. Ernesto. Dos minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSA i Bank.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Quilòmetre Zero. El 7, 8, 9 i 10 de març. A Fira Reus t'estarem esperant. Descomptes brutals et trobaràs.
Vine a l'Expo Fira Quilòmetre Zero del 7 al 10 de març a Fira Reus, l'exposició més gran de Quilòmetre Zero.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. El divendres 8 de març, en directe d'una a dues al migdia, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Conversarem amb dones preses per saber com és la seva vida a la presó, com conviven, com concilien o com es preparen per tornar a viure en llibertat.
El divendres 8 de març, a la una del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Estic escampant núvols.
Doncs no els escampi, que els necessitem els núvols.
No, per exemple, perquè això és un exercici del tai chi.
Cada dia està igual, eh?
Perquè em relaxa, perquè em dona tranquil·litat, com rochat, és el mateix rochat. I el tai chi per mi és el mateix. És un relaxament, una tranquil·litat. I ara, això ho heu de saber, perquè si no us vindran sec un dia de fred i no sabreu què fer, tenen ells una revisió exclusiva de 14 punts a la vostra caldera. S'ho miren, ho miren tot, de la caldera, perquè la caldera s'ha de revisar, no vedeu a fer això. I, a més, tenen aquest servei de manteniment de rochat, 6 mesos de garantia per cada reparació i un 15% de descompte si el contracteu a rochat.com, que és això de la internet que feu servir, perquè ja us dic, i us ho torno a repetir cada dia, però és que esteu tapats. Rochat són els experts de la tranquil·litat.
A veure, deixa'm saludar la Xinxó, que ha tornat a entrar a l'estudi. Què portes?
Mira, és que porto un artilugi, una parella. És que he estat veient que estava aquí el senyor Marcelí escoltant l'E. Kaiser, que anava fent capçada.
Jo també ho he vist.
Ho hem vist tot.
Estava molt al cas de tot.
De què parlava, a veure?
El senyor Kaiser parlava, que sé jo, no sé, d'allò de l'11M.
L'11M ha sortit.
Sí, que n'ha parlat, però
no n'ha parlat.
Ben poc, ha dit en un moment
i de Felipe,
això.
Està clar que no s'han assabentat.
L'Aznar ho ha dit no sé què de l'Aznar.
No, ben bé ha dit l'Aznar. Bueno, és igual.
He portat aquest artilugi perquè jo crec que és és la millor manera de despertar el senyor Marcelí i companyia, si mai ho necessiteu. És un aparell que es diu Timbal i m'ha cridat l'atenció.
Timbal,
perquè...
un català?
Sí, Timbal. L'ha fet una catalana que viu des de fa més de 10 anys a Miami. A
molt bé!
Sí.
Miami.
És un oient fidel del versió i de tot RAC1 en general.
No, perquè... Miami de Miami.
Ja la Xavira, ja la Xaquira.
Sí. En realitat no és un despertador pel senyor Marcelí, es tracta d'una alarma de seguretat personal, això ho portes al bolso, a la motxilla o a la butxaca, a les claus també, i si mai algú t'agredeix, tu l'actives i llavors emet un so i unes llums, un so allò espaterrant i fa tot de llums, perquè d'alguna manera espanti l'agressor. Jo he parlat amb la seva impulsora, la Núria Casadellà, que m'ha explicat una mica per què ha tirat endavant aquest artilugi, el timbal. Us proposo, no ho he provat, de fer la prova en directe de com sona el timbal. Ho voleu provar ara?
Sí. Aquí el problema és, tu saps aturar-ho, jo?
No ho he provat mai.
Aquí només hi ha una qüestió. Si tu ara ho proves, cosa que jo, per despertar el senyor Marcelí i despertar després de la masterclass d'Ernesto E. Kaiser, que jo ho entenc, que sigui una manera de despertar el personal, Aquí hi ha una cosa, que és que si vols després posar els documents de la...
De la Núria, que has
de dallar. De la Núria, si això no sabem aturar-ho, perquè m'acabes de dir que no s'escolta, no l'escoltarem.
Clar, això és veritat.
Llavors... Però podem treure de l'estudi. Aquest estudi està insonoritzat.
Sí, clar, però...
En el cas d'un tre, com si fos una granada...
Però perdona, a veure... Sí, clar, però a lo millor es pensen que s'està cremant l'edifici.
Sí.
Salta l'alarma de que marxem tots de l'edifici i podem tenir un sideral de nassos. No sé.
I aleshores la teva proposta, què? Quin és? Escoltar primer els talls
home,
i després...
Home, jo almenys primer, si vol...
Primer els talls i després...
Bueno, deixa-li aquí una mica ell,
perquè si això ho comença a petar... Sí, és que la Xinxó m'acaba de dir que no sap com s'atura.
No, clar, no ho he provat mai.
Quan dura, ho saps?
No, fins que tu l'aturis.
Ah, clar.
Però tu la saps aturar?
No, no ho he provat mai.
Oh, però t'has explicat com o
alguna cosa? Sí, jo sé que s'ha de... Tu agafes per aquesta anella i el desenganxes sí. I en principi això hauria de sonar i començar a fer llums. I després ho tornes a enganxar i para.
Pues
aquesta és la teoria, però jo no ho he provat mai. Llavors,
tira, dona, tira.
Sí.
Dale, dale.
Sí.
Primer ara, fes i després
pensa.
El Toni
diu que no.
No, el Toni diu que no.
És un liant.
Jo només dic que no podrem escoltar a la Núria, eh?
Sí.
Però va, vinga, va, va.
Dali.
Calleu!
Calleu!
A veure, un moment.
Silencio!
Si no calla, no s'escolta, això.
Està l'emoció.
Recordeu que és una alarma de seguretat personal i jo ara estiro l'anella.
Timbal, eh?
Timbal, es diu.
Atenció, vinga, va. Molt fàcil.
És molt fàcil! Pensava que seria...
Ara et dic una cosa.
Atenció, perquè hi ha hagut decepció. Hi ha hagut decepció amb l'alarma.
Home, jo pensava que seria molt fort. O sigui, molt fort per espantar-te molt.
Clar,
i sí que sona, però...
Però això...
Home, això... Hòstia, pa, treu.
Això, perdona, sona. Això ho trobes
fort.
A la nit,
jo,
a la nit.
Que seria més fort.
A la nit, en un poste, sí. Passin cotxes, això sí. Se sent molt, eh? Sí.
Això se sent, ara, a la nit,
sí,
fa llum,
si
també.
Si estàs a la Gran Via, no ho sent ningú, eh? No,
sí, clar, però si et venen amb un machete o amb una pistola i diuen... Sí, però si et foten la pistola al cap i et diuen o lo pares o...
No, clar, sí.
Però clar,
sí,
pares. No lo pares, sí. No lo pares.
No, li vaig dir una cosa, vostè, que es posa en aquestes
tessitures.
I si et disparen abans, ni temps d'agafar.
Clar, llavors, clar, ja està...
Home, molt llest.
És que té una intel·ligència...
Home, per això millor portar una pistola.
Té la intel·ligència d'un cuc de d'un.
Ara.
I si no l'has vist... I la llum, eh? La llum extraordinària, eh?
Us explico una mica més sobre Timbal. El nom no és triat a l'atzar.
És català.
De seguida descobrirem per què es diu Timbal i no d'una altra manera. I que existeixi, en part, és gràcies a RAC1, aquesta casa.
Ah,
ho anirem descobrint, això. Tot comença perquè la Núria veia que al seu voltant hi havia sensació d'inseguretat, sobretot en les dones, per coses que els havien passat, agressions que havien patit, i allà ella va dir, ostres, deixa'm investigar què puc fer per evitar aquesta sensació d'inseguretat.
Tant les estadístiques de l'FBI com de la policia europea, el que diu és que les dones, quan exerceixen violència contra nosaltres, és difícil que, o la majoria, no responem amb violència. El que responem és més en que la situació passi ràpid, ens quedem aquí, en diuen, com freeze, com una espècie de congelació, saps? Com que no ens costa molt reaccionar amb més violència.
Aquesta és la situació, ella ho analitza, diu, escolta'm, si hi ha una situació de violència, l'única manera que tenim de reaccionar, doncs aquesta pot ser una bona manera, i comença a buscar alarmes per espantar, per foragitar l'agressor, perquè, però, això sí, ella vol que compleixi una sèrie de requisits que els té claríssims.
Els canvis que jo volia, que era un producte sòlid, un producte que no s'activés, un producte que fos més fàcil l'activació per aquest contrapès del mosquetó, per exemple, que fos més fàcil de portar, que també fos atractiu, perquè també pensava en noies joves amb les quals, si els pares, per exemple, els hi donen un producte que no és molt estètic o molt atractiu, potser no el portaran en el moment en què realment el necessitin sortint o a l'escola o el que sigui, no?
No trobava ningú que li produís l'alarma tal com ella volia, amb aquests requisits i aquestes condicions, i estava a punt de deixar-ho córrer fins que, des de Miami, des de Florida, va posar un dia RAC1 i va passar això.
Crec que era el món a RAC1, a la versió d'estiu, a les noies van comentar...
Para un moment, no és gràcies a tu, perquè
no puc dir.
La dita a l'estiu, tu no estàs.
Per
tant, retira... Ja, no hi ets, hi eres. És, en aquest cas, el món...
Era l'embudió.
Ah, exacte, vinga.
crec que era el món Arracú, a la versió d'estiu.
Gràcies.
A les noies van comentar de que la inseguretat que sentien només per anar a treballar al matí. Recordo que hi havia la Mònica Usar i unes quantes redactores del matí. I estaven explicant de que tenien un grup de WhatsApp per poder-se comunicar doncs, a on estaven, a si ja havien sortit del metro, si tal, que la Mònica Usar concretament va comentar una anècdota que li va passar amb uns nois amb un cotxe, que ella va tenir aquesta sensació d'inseguretat de la que parlava, que crec que totes les dones hem tingut en algun moment, i vaig pensar, no és just.
Va pensar, no és just.
Aquesta conversa, ves per on, la vaig escoltar aquell dia.
Jo també la vaig sentir.
Doncs mira,
i vaig pensar que era molt interessant que es donés veu precisament aquesta sensació.
I és veritat que ens ha passat a totes.
Vaig sentir la conversa aquesta. Bueno, no, que t'he sentit tu ara dir això, que vas sentir la conversa. Ara t'ho he sentit, jo. Que tu l'has sentit, no?
Eh?
Que també he sentit que tu has dit que has sentit la conversa.
Sí.
Però la conversa no la vaig sentir.
Tu vas sentir la conversa aquell dia.
Sí, ho acaba de dir, sí, com sí, que no sé.
Ara acaba de sentir amb el Sari comentant això que tu has sentit.
Que aquell dia vas sentir la ràdio.
Sí, sí que la vas sentir aquell dia la ràdio.
Me'n posen els nervis una miqueta, eh?
Doncs arran d'aquesta conversa que va sentir el Toni, que jo també vaig sentir...
Sí, tu i jo sí que...